La Llanterna Màgica.
Què tal? Com esteu? Benvingudes i benvinguts a una nova edició de La Llanterna Màgica, el programa apte per tots els públics. Edició número 331 des dels nostres inicis i 21 d'aquesta novena temporada. Clint Eastwood és una de les llegendes del cine que, passats amb escreix als 90, no vol ni escoltar la paraula jubilació. 8 dècades de pur talenta i un gènere, el western, que ha marcat tota la seva carrera. Va debutar al cine l'any 1955 amb 25 a la pel·lícula de sèrie B, Taràntula. Gràcies a la sèrie Cuero Crudo, es convertiria en tota una estrella de la televisió i a partir d'aquí tot va canviar. Eastwood coneixeria Sergio Leone, amb el que rodaria El bo, el lleig i el dolent, tres dels millors westerns de la història del llunyà oest. Eastwood interpretaria a l'home sense nom, una figura que anirà repetint en algunes de les seves pel·lícules amb aquest gest de pocs amics i aspecte seriós, del que el seu màxim exponent seria el dur inspector de policia Harry Callahan, un dels seus millors personatges. Però abans d'endinsar-nos en el tema, deixeu-me que us recordi que podeu seguir la nostra activitat i escoltar els darrers programes emesos a les xarxes socials.
Segueix el programa al Facebook, facebook.com/lallanternamàgica.
Tenim una adreça de correu electrònic per si us cal contactar amb nosaltres o fer-nos arribar les vostres consultes o suggeriments.
Vols contactar amb el programa? llanterna01@gmail.com.
Tot a punt? Doncs vinga, som-hi!
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades.
Com a continuació del programa anterior, on van donar inici al repàs a algunes de les produccions que han marcat la trajectòria professional de Clint Eastwood, avui toca parlar-vos de Richard Jewell. Saber que a Clint Eastwood ja li queden malauradament poques bales a la recambra fa que cada nova obra que dirigeix sigui una nova il·lusió per a tots els seus seguidors. Mula, producció de l'any 2018, va ser una decepció i amb Richard Jewell no va haver cap sorpresa, però podem qualificar-la com una pel·lícula notable. Arran d'un article de Marie Brenner, Eastwood i el guionista Billy Ray recullen la història real de Jewell, un guarda de seguretat que va ser culpat injustament d'un atemptat portat a terme l'any 1996 i la seva lluita per netejar el seu nom. El que porta el director a aquesta història és la terrible peripècia d'un altre heroi vestit de carrer, com el pilot Sally o Chris Kyle del franctirador, personatges encimbellats i abatuts gairebé alhora per la conjuntura social. Eastwood esgarrapa de la història real un retrat sublim del personatge, un home senzill, honrat i amb un sentit de la lleialtat que gairebé s'acosta a la caricatura i tan volcat en la seva vocació que resulta, és clar, poc fiable i sospitós.
On a warm summer's eve, on a train bound for nowhere, I met up with a gambler. We were both too tired to sleep, so we took turns of staring out the window at the darkness till boredom overtook us. And he began to speak. He said, son, I've made a life out of reading people's faces and knowing what the cards were by the way they held their eyes. So if you don't mind my saying, I can see you're out of aces. For a taste of your whiskey, I'll give you some advice. So I handed him my bottle, and he drank down my last swallow. Then he bummed a cigarette and asked me for a light. And the night got deathly quiet, and his face lost all expression. Said, if you're gonna play the game, boy, you gotta learn to play it right. You got to know when to hold up, know when to fold up, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. Every gambler knows that the secret to surviving is
knowing what to throw away, knowing what to keep, 'cause every hand's a winner and every hand's a loser, and the best that you can hope for is to die in your sleep. And when he finished speaking, he turned back toward the window, crushed out a cigarette, faded off to sleep. And somewhere in the darkness, the gambler, he broke even. But in his final words, I found an ace that I could keep. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough for counting when the dealing's done. You got to know when to hold 'em, know when to fold 'em, know when to walk away, and know when to run. You never count your money when you're sitting at the table. There'll be time enough to count when the deal is done.
L'intercanvi era un projecte que tenia Ron Howard per dirigir-lo personalment. Es tractava d'un esdeveniment real succeït a finals dels anys 20 i principis dels 30, la desaparició i assassinat d'alguns nens, i que va destapar un escandalós cas de corrupció e incompetència policial al Departament de Policia de Los Angeles, un d'aquests casos que avui en dia ningú es creuria, però que realment va succeir, deixant al descobert una part molt obscura de l'ésser humà. Material molt escaient per un cineasta com Clint Eastwood. Tot i que finalment Howard no va dirigir la pel·lícula, Eastwood no va poder impedir, per raons òbvies, la influència d'aquest a nivells de producció. Eastwood pensava repetir en Hilary Swank després de Million Dollar Baby, però Howard va imposar Angelina Jolie. El resultat és una altra de les seves obres mestres, farcida d'humanitat, i un cop més sense concessions al gran públic. S'ha dit de l'intercanvi que és un film molt academicista, i veritablement ho és. Hi ha una gran elegància i cura pels detalls, un excel·lent treball de fotografia a càrrec de Tom Stern, disseny de vestuari i, sobretot, una gran direcció artística per part de James Murakami, un relat que, per primer cop, des dels ponts de Madison, té com a protagonista una dona, Angelina Jolie, possiblement faci en el film la millor interpretació de la seva carrera, la lluita i la perseverança d'una dona en un món clarament masclista i governat per sexe per trobar el seu veritable fill.
Thank you.
Clint Eastwood sempre va estar interessat en filmar una pel·lícula sobre Charlie Parker, el magnífic saxofonista i compositor estatunidenc de jazz, el que va tenir la sort de poder veure actuar quan encara no era una estrella. Formava part d'una banda cap a l'any 1946 i un jove Eastwood de 16 anys es va quedar totalment bocabadat de la forma en què Parker tocava el saxofon. Des d'aquell instant, el futur realitzador i actor es va preocupar de seguir-li la pista, el que es convertiria en un dels genis més importants del segle XX. Si Parker ocupa un lloc d'honor a la història de la música, Eastwood li va fer el millor homenatge possible amb Bird, amb el que s'aparta totalment del típic biopic, anant molt més enllà. El projecte de pel·lícula estava en mans de la Columbia, però Eastwood va negociar amb els propietaris dels drets per convèncer-los que li cedissin el projecte. Bird es va tirar endavant amb Forest Whitaker com a Parker. Whitaker va ser una de les apostes personals d'Eastwood, que no volia grans noms d'estrelles en el repartiment, sinó cares desconegudes pel gran públic. Bird s'erigeix com el retrat no només d'una forma de vida, sinó d'un geni, el que descriu tant en el seu ascens com en la seva davallada. Una caiguda que, com en tots els perdedors que ha retratat el cineasta, passa per caminar pel mateix infern, traduït aquí en alcoholisme i drogoaddicció. Només un apunt en relació a això. Charlie Parker va morir a l'edat de 34 anys i el metge que el va examinar va dictaminar que en tenia 65. Bye.
La llanterna màgica, a Ràdio Sabadell.
El bandoler Josie Wales és la cinquena pel·lícula com a director d'Eastwood, el guió de la qual va ser escrit per Philip Kaufman, a qui l'actor va encarregar la tasca de dirigir-la. Però les discrepàncies entre Kaufman i Eastwood ben aviat van començar a sorgir, així que l'actor de Harry el Brut, utilitzant el seu poder com a productor, no va dubtar en acomiadar a Kaufman, prenent les regnes del projecte. La pel·lícula narra la història de Josie Wales, un granger del sud que pateix en les seves pròpies carns les devastadores conseqüències de la Guerra Civil, després de presenciar com un grup anomenat els Botes Vermelles assassinava la seva família i a ell el donaven per mort. Des d'aleshores, Wales decidirà cobrar venjança i es convertirà en un fugitiu al ser l'últim home que s'ha negat a signar un acord de pau amb els vencedors a la guerra de secessió. La pel·lícula reflecteix perfectament l'estat d'ànim del poble americà després d'haver perdut la guerra de Vietnam. El bandoler Josie Wales és una de les seves millors pel·lícules en la seva vessant com a director i com a actor. La seva posada en escena és concisa i directa. Bruce Sartis va cristal·litzar les inquietuds del director pel que té a veure amb la il·luminació. Jerry Fielding, que havia treballat per a diverses pel·lícules de Sam Peckinpah, inicia aquí la seva col·laboració amb Eastwood, que el va dur a una nominació a l'Oscar.
Thank you.
Diuen que el cos humà està compost per un 70% d'aigua, però Clint Eastwood podria ser l'excepció a la regla. En el seu cos, com a la illa d'Iwo Jima, el percentatge deu ser de 0%, el que només justificaria la sequedat tonal i cromàtica de Cartes des d'Iwo Jima, segona entrega del seu díptic sobre la històrica batalla. La pel·lícula ofereix la versió nipona de la batalla que Eastwood va plasmar en un altre film, Banderes dels nostres pares, que recull la versió estatunidenca. Amb dues pel·lícules narren les perspectives d'ambdós bàndols sobre la batalla més cruenta de la Segona Guerra Mundial al Pacífic, a la qual van morir més de 20.000 japonesos i 7.000 estatunidencs. Cartes des d'Iwo Jima és una immersió des de l'infern bèl·lic per part d'uns personatges tan forçament humans que es mouen amb l'escassa convicció del cliché. Si els soldats de Banderes dels nostres pares es miressin al mirall dels seus enemics atrapats a Cartes des d'Iwo Jima, podrien reconèixer-se, pobres paios, els que es toca patir en nom d'un galimaties. Cartes des d'Iwo Jima és, juntament amb Camins de glòria, de Stanley Kubrick, el major i més bonic al·legat antibel·licista de la història del cine.
Thank you.
L'any 1969, Malpasso Productions, la productora fundada 2 anys abans per Clint Eastwood, va decidir col·laborar amb la Paramount per produir el que seria una de les apostes més arriscades en el cinema d'Eastwood, actor. Durant els anys 60, van proliferar una gran quantitat de musicals amb èxit, a l'estil de Somriures i llàgrimes o West Side Story, curiosament les dues dirigides per Robert Wise. Alan J. Lerner, autor del musical Paint Your Wagon, volia portar-lo al cine amb tot luxe de mitjans. Va fer de productor i la seva inexperiència en aquest camp li va sortir car. Fins al punt de que La leyenda de la ciudad sin nombre, que així és com es va anomenar el nostre país, va ser la primera i la última pel·lícula que va produir. Es va excedir en temps de rodatge i de pressupost. La leyenda de la ciudad sin nombre narra la història de 2 buscadors d'or, totalment oposats en el caràcter, que per aquestes ironies de la vida es converteixen en socis en una important zona minera a la que ben aviat arriben homes de tots els indrets del país a la cerca del preuat mineral. Eastwood no és el protagonista principal, reservant-se aquest paper per Lee Marvin. L'actor també va cantar en aquesta pel·lícula i de la mateixa forma que Eastwood ho va fer arrossegant la veu, donant als temes un caràcter acord a la història i als seus personatges. Wandering Star es va convertir en un èxit a tota Europa.
Seen a sight that didn't look better looking back. I was born under a wandering star. Mud can make you prisoner and the plains can bake you dry. Snow can burn your eyes but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to, which with any luck will never come true. I was born under a wandering star. I was born under a wandering star. Do I know where hell is? Hell is in hello. Heaven is goodbye forever, it's time for me to go. I was born under a wandering star. A wandering, wandering star.
What can make you prisoner and the plains can make you dry? Snow can burn your eyes, but only people make you cry. Home is made for coming from, for dreams of going to,
which with any luck will never come true.
To heaven, tie me to a tree, or I'll begin to roam, and soon you'll know where I will be. I was born under a wandering star.
La Llanterna Màgica. Disponible a Spotify, Apple Podcast i iVoox.
A mitjans dels anys 60, Eastwood va decidir travessar la bassa gran, disposat a trobar noves experiències. L'actor no sabia qui era Sergio Leone, que bàsicament havia col·laborat en algunes superproduccions, i aquest gairebé no sabia res d'Eastwood. Simplement li havia semblat interessant el veure'l en algun que d'altre episodi de la sèrie de la CBS, Cuero Crudo. Leone va pensar que podia embellir el seu aspecte posant-li una barba de dies i cert aspecte descurat. I no es va equivocar. Eastwood no parlava italià i Leone no parlava anglès, però al cap de poc temps van acabar entenent-se a la perfecció, ja que tots dos compartien una enorme il·lusió pel cinema. Per un grapat de dòlars és una versió en tota regla de Yojimbo, el famós film d'Akira Kurosawa. Leone, a més d'una posada en escena en perfecta harmonia amb l'ús del format scope, va comptar amb dos elements primordials. D'una banda, la inoblidable música composta per Ennio Morricone, i el segon element és, esclar, Clint Eastwood, amb una de les seves millors composicions de la seva llarga carrera com a actor. Amb Mystic River, Eastwood va començar a deixar d'interpretar els seus treballs centrant-se més en la seva feina com a director. El cineasta va comptar amb un repartiment d'excepció, encara que amb el cas de Kevin Bacon hem d'aclarir que la seva incursió en el projecte va ser una setmana després de començar a rodar, substituint a l'inicialment previst, Michael Keaton, que fins i tot ja s'havia reunit en part de l'equip pels assajos de guió. Acompanyen a Bacon, Sean Penn, Tim Robbins, Marcia Gay Harden, Laura Linney, Lawrence Fishburne i un Eli Wallach no acreditat. El film arrenca amb el traumàtic fet que marcarà la vida de tres amics d'infància, Dave, Jimmy i Sean, que juguen tranquil·lament en un barri de Boston, quan decideixen deixar els seus noms en el ciment, encara fresc d'una petita obra, són interpel·lats per dos homes que diuen ser policies, enduent-se Dave amb ells. 25 anys més tard, una altra tragèdia els torna a unir, l'assassinat de Katie, la filla de 19 anys de Jimmy. A Sean, que és policia, li assignaran el cas, però també ha d'estar molt pendent de Jimmy, perquè, desesperat, està intentant prendre's la justícia pel seu compte. Thank you. Després del rodatge de Per un grapat de dòlars, Sergio Leone va tornar a posar-se en contacte amb Eastwood, que dubtava si tornar a rodar o no amb el director italià. Eastwood volia saber primer quina era la resposta del públic a la seva anterior pel·lícula, encara sense estrenar. Va demanar una còpia i va fer una projecció privada als seus amics per saber què era el que pensaven, i els va satisfer. I així va ser com, de nou, l'actor va tornar a viatjar a Almeria per rodar La muerte tenía un precio, amb el mateix barret, el mateix ponxo, comprat a Espanya, i fins i tot, si m'apureu, el mateix cigar. Eastwood dona vida al Manco, un caçarrecompenses que es guanya la vida com a tal, cobrant per lliurar a la justícia, vius o morts, els delinqüents més buscats. Però aquí Eastwood ja no n'és el protagonista absolut. La pel·lícula narra, paral·lelament, la història d'un altre caçarrecompenses, el coronel Douglas Mortimer, el qui dona vida l'Ivan Cliff, un actor fins llavors secundari. Arran de la seva participació en aquesta pel·lícula, Van Cleef va obtenir fama mundial. Un cop més, el gran Ennio Morricone ajuda la història marcant la progressió dramàtica, vestint la personalitat de cada personatge i creant una banda sonora de les més recordades de tots els temps. El bo, el lleig i el dolent és la tercera part de la mencionada trilogia, després de Per un grapat de dòlars i La muerte tenía un precio. Però pel que respecta a la valoració, generalment se la col·loca en la primera posició. A IMDb està considerada com la sisena millor pel·lícula de tots els temps, i això malgrat la seva extensa durada, 161 minuts. Les gairebé 3 hores de durada fan que el bo, el lleig i el dolent es gaudeixin de principi a fi. Això sí, tria un seient veritablement còmode i prepara algunes crispetes i beguda. El seu èxit novament va contribuir Ennio Morricone, el genial compositor que per fi va rebre un Oscar com a homenatge a tota la seva feina. És impossible separar les imatges de la música. Tot està integrat a la perfecció gràcies a la destresa de Leone. El bo, el lleig i el dolent són Clint Eastwood, Eli Wallach i Lee Van Cleef. Un dels títols més emblemàtics de la història del cine i, sens dubte, una de les obres mestres del western. Rebeu una salutació de qui us ha estat acompanyant al llarg d'aquest programa, Jordi Terrades. Com sempre us diem, gràcies per la vostra atenció. Sense vosaltres, ja ho sabeu, no seríem res i us esperem a la propera edició de La Llanterna Màgica.
La Llanterna Màgica, amb Jordi Terrades, a Ràdio Sabadell 94.6.